per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7 amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. El dia, amb Marta Grau.
I 5 minuts. Encetem aquesta tercera hora de programa. Continuem amb Marga Xifra, els comandaments tècnics, i, com sempre, moltes més coses que contar-vos. Volem comentar aquesta moda, no sé si se podria dir moda o tendència viral cíclica, que cada any torna quan els estudiants fan un vídeo en el moment aquest exacte en què han de mirar les seves notes de la selectivitat. Escolteu i mirau.
Reaccionando a las notas de la Pau, tengo de media de bachillerato un 9,8 y necesito solo como un 13,2.
Pues vamos a ver.
Ya,
vale, lengua.
A ver, lengua me salió bastante bien, encima estudié mazo. O sea, yo creo un 9,5 por ahí.
Ni de lejos.
Párate.
Tengo 25.
Que no entro.
Avui a les 3 ja ens ho ha confirmat el conseller Toni Vera. Els alumnes de la primera convocatòria de les proves de PBAU sabran les seves notes provisionals. Abans, quan sortien els resultats d'aquestes proves, la celebració era molt senzilla. Anaves al teu institut, havies de cercar-te penjat a una porta, pegaves un crit, quan t'havia anat millor d'allò que esperaves, telefonaves a casa teva, i si la cosa havia anat especialment bé, doncs feies un refresc per celebrar-ho.
Ara ja no és així, ara les notes s'anuncien com si fossin una gala dels Oscars. Milers d'estudiants d'arreu d'Espanya preparen el mòbil, encenen la càmera, es reuneixen amb amics i fan una previsió de notes que pensen que han entrat i relacionen en directe, veuen les notes en directe perquè tothom ho pugui veure. La qüestió és que aquestes reaccions s'han convertit en tot un gènere audiovisual. Hi ha suspens, drama, emoció, girs inesperats i fins i tot banda sonora. Sonora. I en Xisco Nadal de que Netflix fins i tot ja n'ha agafat a punts per poder fer una sèrie televisiva.
Se dirà les notes. Ara ve un consell per les pròximes generacions. Abans de penjar aquest vídeo a les xarxes, assegureu-vos de mirar bé la vostra nota, que després toca explicar a mig país que aquell crit d'eufòria era per un 5 pelat. Sigui com sigui, enhorabona a tots els estudiants, i ja ho han dit avui a primera hora, recordeu, la nota és important, però no defineix qui sou, encara que a TikTok en aquest moment concret sembli que sí. No sé com valorau aquesta nova moda, que ja han dit nosaltres que mos agafen molt en fora, tu i jo, per no venir bé ni mòbils, ja, quan varen anar a mirar la selectivitat.
La pregunta és, si haguéssim tingut l'oportunitat de fer-ho, vale, imagineu-vos, a la nostra època, ho haguéssiu fet? Imagineu-vos, tendència viral, fer vídeos amb les notes. Comença per tu, Xisco. Tu haguessis fet un vídeo amb un company dient, vinga, mira'n les notes, que jo encara no les sé, i me vas dient, jo crec que he tret un 5 i després...
Jo hagués falsificat el vídeo. Primer hagués mirat les notes i després hagués fet la reacció si les notes haguessin estat bones. Si no, no crec que en so disgust que vaig tenir jo selectivitat en l'examen d'història contemporània si hagués estat capaç de publicar-ho. Però també t'ho dic, ho dit sempre, agraeix que és un univers, haver nascut el 1979 i que no hi hagués ni mòbils, ni xarxes, ni res. Perquè el tema de la sobreexposició mos pot fer gràcia o no, podem pensar que els nins estan sobreexposats o no, però quan t'has patit bullying, que ho dic sempre, aquesta persecució 24/7 a través de xarxes o a través del mòbil hauria estat terrorífic. Ja ho va ser patint un bullying estàndard, imagina't un bullying premium. El manco, quan li veus a casa teva, tenia aquest puntet de seguretat, que a vegades frivolitzant sobre aquest tema, però és cert que les xarxes de vegades han magnificat coses que caldria més que se deixessin de banda.
I parlant de bullying, que ja me permetreu dir que aquest vídeo, per jo, és un poquet de bullying. Aquest vídeo en què veus una nina que necessita un 13,2, que té una pressió màxima per aconseguir entrar a la universitat, a la carrera que vol, i que se suposa que la seva amiga se n'enfot d'ella perquè ha tret males notes, perquè si veus el vídeo, va a pitjor. Vull dir, de la primera nota, que era de llengua, un 9,5, i al final treu un 5 en 75, o un 5 en 25, ja se n'enfot. I com més va, pitjor. Vull dir, en lloc de pensar, ostres...
Això no és una amistat.
Jo tornaria el vídeo i diria, mira, sap què? No me miraró i llavors decideixes si... Perquè segurament és un live, això. Després decideixes si ho vol penjar o no.
I després només se'n riu d'això.
Se'n riu i em fa befa. Vull dir, com a... que t'agrada, no?, que la teva amiga li estigui anant malament.
Sí, perquè
se
que dona el veredicte, se'n riu de les altres, però no només això, per favor.
O també perquè conscient que la teva amiga té un horitzó d'expectatives una mica massa elevat, perquè de totes les notes que ella preveia no n'hi ha cap, ni que l'hagi quadrat de mala manera, ni de prou.
Però no s'ajuda.
Tu has dit que la nota de la selectivitat no mos defineix, i aquesta nina més o manco té bones notes del batxillerat. Per tant, segurament, si té aquestes males notes és perquè se va posar nerviosa, no ho va fer bé, se va embuar, va tenir un mal dia. No crec que ella pensés que pogués tenir un 10 perquè va de sobrada.
Jo t'he dit una cosa, la nina rossa del vídeo té molta dolentia. Perquè hi ha un punt que li diu, quina nota esperes? I li diu ella, si això no és dolentia, que baixi Déu i ho digui. I diu, el número de vegades que t'han posat los cuernos, diu en castellà ella. I és 4 més, ni una ni dues. O sigui, que no me diguin que aquesta nina no té una dolentia rabiosa. I qui sap si un poc d'enveja cap a l'altra nina. Qualcú ho havia de dir.
I ja està en Marta Grau. Pam.
A damunt sa amiga li va dient... no, tia, atura't, que me pega plorera. Vull dir,
és que està gaudint.
Un moment.
La fa aturar.
Ara m'ho tocarà defensar la Cruella de Vil d'aquest vídeo, d'aquella nina rossa, que també jo no he vist a ningú amb una pistola obligant a aquestes dues nines a fer aquest vídeo.
No.
Des del moment en què tu entres en cert tipus de jocs, també haurien d'acceptar les regles d'aquesta posada d'escena.
Digue'm que si tu i jo fem aquest vídeo... Tu no me digues,
estimada,
no me dius...
Tu i jo mai faríem aquest vídeo, perquè abans aquest vídeo te diria, Joana Maroto, per favor, has trabucat, jo no t'agrava, jo no gravaria mai això i te diria...
No, perquè som un boomer, ho sabem.
No, i perquè també tenim, perquè som grans i perquè també tenim un sentit de la responsabilitat i tu vols una mica més lluny d'allò que...
Però,
aquesta nina, no sé si entrarà en medicina o no, però tu imagina que aquesta nina descobreix una cura pel càncer i d'aquí 20 anys, quan vagi a replegar el premi, que li posin aquest vídeo. Clar, és que també hem d'anar alerta amb allò que compartim. Hauria d'haver una mica de pedagogia des de casa, amb els nostres fills, de dir-los tot allò que comparteixes ara que te fa tanta de gràcia en 14 o 15 anys, aquest vídeo t'acompanyarà tota sa vida, perquè qualcú que te conegui o que no, o que te tingui mania o que no, quan vagis a demanar una feina, imagina que només un lloc i dues persones i l'altre comença a fer circular vídeos.
Jo no contrataré
sa
rossa mai. No la contrataria mai, a sa rossa.
No te contrataries.
T'ho dic directament, per cruel. En tot cas, com deien, és un vídeo que se fa viral, no jugueu amb això, que falten molt poques hores, tan sols 4 per conèixer les notes, per conèixer el veredicte d'aquesta selectivitat, d'aquesta pau.
Hi ha certa gràcia en tenir un puntet outsider. És a dir, si tothom fa una cosa, no fer-la,
ser
una mica rebel, dir jo no passaré per aquest tub, però que també pot tenir una mica de gràcia. Ara, que tots els nins que me'n revolten que han fet la PBAU, tots han quedat avui cap vespre per fer aquest vídeo, és un fet.
De veres?
Jo ja en conec dos.
O sigui, que no és que sigui viral, és que és superviral.
Clar, perquè tampoc és que siguin revoltat a tanta gent jove, com molt bé saps, jo m'interessa seguir a partir de 50.
De fet, han fet la PBAU per fer aquest vídeo.
Directament. 11 i 13 minuts.
Ni la necessitava, però va dir, vull fer la PBAU per poder tenir vídeo.
Altres qüestions que estan passant avui, com que no hi ha dia que no xerrem en aquest programa de Bad Bunny, perquè pràcticament crec que tenim el rècord, avui també és notícia, perquè es va reunir privadament amb el papa Lleó XIV a Madrid.
Te vi tirar más fotos de cuando te tuve. Te vi darte más besos y abrazos las veces que pude.
Abans de partir de Madrid, el papa Lleó XIV ha protagonitzat una de les imatges, o més ben dit, una de les no imatges més comentades de la setmana. El pontífex s'ha reunit en privat amb el cantant Bad Bunny al Santiago Bernabéu, aprofitant que tots dos coincidien aquests dies a la capital espanyola.
La trobada havia començat com un rumor a les xarxes socials, però finalment el Vaticà ho ha confirmat. El més curiós és que de moment no hi ha cap fotografia oficial dels dos, de tots dos junts, tot i que sí que s'ha sabut que l'artista hi va assistir amb familiars i també acompanyants. La reunió s'ha produït enmig de la gira que ha fet el Papa i també que fa Bad Bunny, que és a Madrid, i que d'alguna manera els ha reunit en el mateix punt d'encontre, la capital d'Espanya.
Una combinació, Joana Maria Maroto Munà, que reconeguem-ho, semblava escrita per un algoritme. El líder de l'Església Catòlica i una de les grans estrelles globals del reggaeton compartint agenda a Madrid. De fet, molts usuaris han fet la broma a xarxes que deien del Papa al Papi, fent referència a dos esdeveniments multitudinaris i que demostra que al segle XXI la cultura pop i el Vaticà poden acabar compartint vestidor, concretament el del Real Madrid. Ara només falta que aparegui la foto. No sé què en penseu d'aquesta trobada entre el Papa i Bad Bunny. No sé si calia o no.
Mira, jo ho estic pensant i analitzant, i jo crec que el Papa ha pensat qui és un referent per als joves. És evident, no?, que Bad Bunny és un referent per als joves. Per què no fer un apropament, igual que el Papa va fer 6-7, quan va fer que corregut en el Papa Mòbil, no fent un gest cap a la joventut, dient estic en voltros. Jo crec que apropar-se a icones populars com és Bad Bunny, mira, ja que està de gira, per què no? No veig
penseu
res
que,
negatiu aquí.
Penseu que en Bad Bunny, així com el Papa l'ha rebut en audiència, en Bad Bunny li haurà dit su santidad,
és que
Papa,
una cosa,
si voleu venir a sa casita, estàu convidats.
Mira, jo no sé
creu
si
s'ha dit.
Jo crec que això directament no, tot i que s'han fet uns muntatges amb intel·ligència artificial supercuriosos, però Bad Bunny ha manifestat públicament la seva fe moltes vegades. Se considera extremadament religiós, creu en Déu, o sigui que jo crec que l'encontre ha estat propiciat per les dues bandes, segur.
Idò, ja només
ja
cal... No, ja només cal que sortís a foto. No, també tot, però que és una mica injust, en certa manera.
A què te
perquè
refereixes?
Poder arribar al Papa és complicat. Bad Bunny sí i qualcú que potser deu demanar t'audiència i no. Jo crec que això el que fomenta és FOMO. Les ganes de que una altra persona demani pot anar a veure el Papa i no va de fer una cua de quilòmetres o va d'esperar allà, amb el sol que feia a Madrid, a que passi el Papa Mòbil. A mi aquestes coses personalment no m'agraden.
Però les injustícies de classes...
Existeixen sempre.
Exactament. Exactament, veu el Papa perquè es va venir, és evident, i ho fan altres organismes, entitats, personalitats, perquè són qui són. Això és una realitat. Te veig molt romàntic avui.
Sempre, no, crec en sa justícia. I en sa igualtat i en sa equitat. Però bé, si s'ho van passar bé amb en Bad Bunny i amb el Papa, doncs avanti, tampoc passaràs. Ara...
Deu escoltar Bad Bunny i el Papa?
Sa família de Bad Bunny reta, perquè entre sa gent que coneixes de la casita, el Papa, i només que l'hagi acompanyat en aquesta gira, creu-me, que has fet un tour meravellós.
Parlarem demà de Bad Bunny? Espero que no.
No ho sé.
No?
Ja, per aventura demà, toco... perquè em vist la foto.
Jo que quedi clar...
Probablement. De moment...
Jo que quedi clar que ja havia dit que avui trobava que era un gran massa, però com que la meva directora i la Joana Maroto són molt fans...
Hem dit que de segona notícia, no de primera.
Ja.
No de primera, de fet. Són les 11:17, compartim altres qüestions. Mireu, parlem d'un tema que sovint també es passa desapercebut, però és molt important. Ens referim a la relació entre l'esport i la salut bucodental. No se tracta només de tenir un bon rendiment físic, sinó també de tenir una boca sana.
Brindo con emoción, pero también brindo con frialdad. Que la salud no falte.
L'oci, exacte, la relació és bidireccional. Fer exercici pot millorar la salut de la nostra boca, però al mateix temps una mala salut bucal pot afectar negativament el rendiment esportiu que tenim. De fet, diversos estudis han demostrat que els esportistes tenen més risc de patir càries, erosió dental, malalties de les genives i també bruxisme.
I això passa per molt de motius. Una dieta rica en sucres i hidrats de carboni, el consum de begudes isotòniques, la deshidratació, la respiració bucal o fins i tot l'estrès per la competició. Tot això pot provocar inflamació i problemes que no només afecten la boca, sinó també tot l'organisme.
Saludem l'odontòleg Andrés Ochogavia. Bon dia, Andrés, com va?
Què tal, bon dia.
Quina és la relació entre esport i salut bucodental?
Bé, evidentment, sempre hi ha tendència a separar la boca de la resta del cos, no? I som tots unes màquines i tot funciona una cosa i l'altra. I les genives, per exemple, o coses, causes inflamatòries de bacteris i tal, evidentment estan en contacte amb la sang, amb el sistema circulatori, i per tant una bacteri de la boca pot acabar a la punta del peu. I així un munt d'exemples com maloclusions, temes de dolor, etc. Per tant, hi ha una relació sempre de qualsevol part del cos amb una altra part del cos. I la boca no queda exenta, això.
I hem de pensar que hi ha qualque esport que per ventura afecti més la nostra salut bucodental, o això no se pot saber. Per exemple, no sé, és que s'han convertit convertit en runners, o els que són runners, tenen més exposició, per exemple, a tenir bruxisme o tenir aquesta erosió dental? Hi ha cap esport en concret que desfavoreixi la nostra salut bucal?
Sí, jo crec que depèn de la disciplina tens més riscos d'una cosa o una altra. Runners d'altra d'ultradistància, però normalment tenen més boca seca, més deshidratació, per tant, més risc de càries, i prenen més gels i begudes isotòniques, no? Per aquesta, després, tant els esports de contacte tenen més risc d'un traumatisme, boxeadors, taekwondo, etc. O gent que aixeca pes, s'apreten la boca quan aixequen pes, entonces, més risc de bruxisme, d'apretar i de desgaste. I després tot és l'estrès que pot haver durant una competició de la gent que s'estan jugant, es passa a l'Olimpià o el que sigui, doncs aquest estrès també repercuteix durant el dia, durant el vespre, que apretaran, tindran més molèsties musculars, etc. Entonces, bueno, depèn de la disciplina, té més riscos que altres, clar.
Hi ha qualque branca de la odontologia que s'encarregui precisament d'aquest tipus d'esportistes per allò que fa a la boca?
Sí, darrerament estan sortint com a més formació específica d'odontologia i esport, no? Perquè una és moltes coses, i has de tenir més coneixements també de podologia, d'otometria, no has de fer tu res d'això, però sí que has de, potser, saber trobar un algo que li puguis derivar al pacient, a l'especialista. I també jo penso que l'odontologia hauria d'estar als equips, no? Quan fan les revisions anuals d'aquests jugadors per saber en quin moment igual s'ha de fer un tractament dental. Ara fa poc en Camavinga se va perdre unes semifinals, nada más y nada menos, de la Champions League per una càries. En Mbappé se va perdre un parell de partits de futbol per un estremer que la podien haver llevat durant la pretemporada, però no, se perden dos primers partits de Lliga. I així un munt de jugadors. Un jugador se va quedar sense fitxar per el Milan, perquè van considerar que no tenia una bona oclusió dental i que això li podria després repercutir a nivell postural i tenir més lesions. I no se van equivocar, perquè després l'equip que el va fitxar se va lesionar. Casualitat, causalitat...
Perdona, Andrés, per un extremer ho entenc, perquè fa moltíssim de mal, no? Però tant de mal li feia per no poder jugar? O sigui, és incapacitant el dolor, a vegades, que pot generar un extremer.
Un extremer, una càries, clar. Sí.
Una càries també, dolor, fins i tot dolor.
Clar, tu pots tenir una càries petita, que és el que nosaltres hem de trobar, i per això heu de venir a veure'ns cada dos pis per any, que sempre deim, però si tu no vas i la càries va evolucionant i se va aproximant en el nervi que té la peça, això és un mal que estem 24 hores, o no millor. O sigui, és un mal...
I que se te pot infectar, fins i tot, no?
Se te pot infectar, i és un mal que realment te deixa aturar. No,
el mal de boca
no
és gens recomanable per ningú, perquè és molt mal de gonta. De boca, i qualsevol mal que hi hagi a la cara, ja sigui d'orella, el mal de cap, òbviament també la gent que pateix de migranyes. Penses que s'haurien de fer revisions, no? Aquests esportistes, sobretot d'elit, que fan aquestes revisions obligatòries, però que més poden fer? Una mica per prevenir, exactament, que se pot fer?
Bueno, per prevenció, evidentment, avaluar la teva salut bucodental, perquè si tu tens un problema, com hem comentat així ràpid, de gingivitis, són bacteris, i aquestes bacteris, o càries, o inflamació que puguis tenir, estaran fent que el teu cos estigui destinant energia a lluitar contra aquest problema que tens a la boca. El teu sistema immunològic està actiu quan t'hauria d'estar totalment preocupat per la competició. Per tant, tenir una bona higiene a l'hora de menjar gels, pues, després el millor glopetjar per evitar aquesta erosió que t'ha causat per el pH tan alt que tenen, fer revisió de posar les peces que te faltin, si tens un extremer, cuidar, i saber també en quin moment ho has de fer. Tu no te pots fer segons quin tractament si dissabte tens un partit de pàdel World Tour o alguna cosa així. Ho has de fer antes, perquè tot el que sigui intervenir, una extracció o el que sigui, farà això, que la resta del cos, el sistema immunològic, es que estigui ajudant a això.
I poca broma, perquè hi ha alguns estudis que s'han relacionat amb afeccions de la boca, amb fins i tot demències. O sigui, com afecta realment el cervell, un mal estat de la salut bucal.
Clar, és que el que dèiem, al final, és que sempre a nivell medicina és com la boca, els cap i el cos, no?
No, hi va a part, i no? És que tot està connectat.
El que menjam, per on passa? Entonces, si ja tens una microbiota dolenta perquè tens gingivitis, bacteri, no te fas ben net, el bolo que t'estan menjant arriba al budeix, allà s'ha d'absorbir tot, i si entra contaminat, pues ja t'estan fent mal. És a dir, la boca sana és important per tot. Les genives estan en contacte amb la sang. Sarro està a la sang i va pel torrent sanguini. Entonces, això pot repercutir a la recuperació d'un futbolista. Bon, jo m'encantaria veure moltes vegades perquè un futbolista sempre té lesions, a més, per curiositat, si és de la boca. I va haver un estudi a Londres 2012, superinteressant, de salut bucodental, i era bastant xereca, la salut bucodental és portusta. Sí, és a dir, cuiden molt tot, se cuiden tot.
L'estètica, però
tot,
no les dents.
L'estètica, nutrició, tal, i les dents tenien 70% gingivitis, 55% càries, el 40% periodontitis, que ja és infecció. I un de cada cinc reconeixia que això sabia que afectava el seu rendiment. I això és un estudi superinteressant de Londres 2012. Bona mare, com està?
Hem parlat molt de futbolistes, perquè són els referents d'elit que tots tenim, però també hi ha aquests esports de contacte, ja ho deies, el taekwondo, la boxa, el judo. Hi ha maneres, no sé si ferulitzar de qualque manera quan fas esport, s'ha d'anar amb un kit de protecció per evitar disgustos?
Hi ha esports que és obligatori, no? Taekwondo, boxeo, rugby... també és obligatori. Després n'hi ha, que són esports de col·lisió, que se diu, no? És a dir, van a portir. Després hi ha esports de contacte, com pot ser bàsquet o el futbol, però al final sempre pot passar alguna cosa. Aquí no és obligatori. Se podria recomanar, a lo millor en un bàsquet, que estan amb els braços així. Pues sí, que passa? Que, bueno, també s'han de fer protectors dentoalveolars, que se diu així, a mida, ben fets i tal. Però sí que hi ha esports que s'han de posar sí o sí, perquè la pèrdua d'un dent per un cop, al final és un trauma psicològic i físic, també, no? Entonces, bueno, s'ha de saber també com
actuar.
Que,
per cert, si perdeu una dent, no és la primera vegada que ho diu el doctor Chogavia, s'ha d'anar amb la dent a la mà, mal de ment estigui trencada, veritat, al dentista el més aviat possible.
És superimportant, i això s'hauria de dir als entrenadors i als àrbits de futbol base, perquè s'ha d'aturar, s'ha de trobar el fragment.
S'ha de trobar el fragment, exacte.
I si és la dent evolucionada completa, i si se pot, antes d'una hora o tres hores, estar amb el dentista... Això té una, sí, té una possibilitat de cura i de que vagi tot bé, que si no, no la troben. No, és que no la buscamos. Pues aquí tens
no,
un problema.
No sé que siguin de llet.
Si són de llet, no les posam. Ha de ser definitius. Però per jo seria una urgència que digués, un moment, tothom
que
aquí...
Que s'aturi el món, que hem de trobar la dent.
Jo,
no?
Si és la meva, aturaria, vamos. És a dir, la castellana,
fins i tot
que
un programa
papa,
de ràdio en directe.
Avui aquesta... aquest programa, aquesta ràdio, el servei públic, si un moment determinat, on sigui un concert, encara que sigui en el Primavera Sound o en el Mallorca Live, que se fa aquest cap de setmana, si per mala pata vols fer un cop i perdeu una dent, encara que hagueu d'aturar el concert de Naitana, la cercau i en manco de 3 hores...
Sense anar tan lluny, Xisco Nadal. Ara mateix, com veges amb el micro, no és la primera vegada.
Drama.
Imagina't, que davall de lo que s'esponjeta és ben dur, i perds una dent, ara mateix s'atura el programa i cerca amb la teva dent.
S'atura el programa, perquè no crec que locutàssim esportallat, perquè també complica molt el fet de poder parlar, perquè s'ha produït de sa llengua, a sona de produir sons també afecta. Per tant, avui ja és el missatge que mos n'endui. Quan caigui una dent, recuperar-la tot d'una,
pues sí.
Li hem de posar gel o no en porta?
Lo seu és, si guardes-la dins llet, que va molt bé.
Ah, que curiós.
Més o menys, però suero, si tens un camp de futbol.
Llet, cera.
O si no, a la mateixa boca, la saliva és un bon puesto. Que passa, l'alerta no te l'has d'enviar. Però t'ho juro que això
és
la clau, perquè després pugui això anar bé, perquè si no, després... implant i tal, ja tens problemes per vida. Si poden posar la dent o un tros que s'ha romput, aquesta dent durarà per sempre, probablement. Entonces, és bastant important cuidar-la i la pot guardar dins llet, suero o dins la boca mateixa.
Ara sempre s'ha de dur un bric dins el cotxe per si de cas tenim un de nou.
No, però això és com quan hi ha una amputació d'un membre, no? Ja sigui d'un dit, d'una mà, també tot d'una. Això sí que ho tenim com més interioritzat,
sí,
però quan vistes les pel·lícules...
Però aquí no ho hem de posar en llet.
No, aquí en gel. No, en gel,
no, però vamos, jo crec que això és important sobretot per les entitats esportives, no? Que sàpiguen en el camp de futbol que si passa segons que, com s'hauria d'actuar. I no se sap, i aquí jo crec que a nivell d'entreia i esport, a nivell divulgatiu, jo crec que l'important.
Informació
sobretot
de servei en estat pur.
Efectivament.
Andrés Ochoa-Gavia, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Una petita pausa per publicitat i tornem tot una.
Que la salut no falte a toda la humanidad. Que la salut no falte a toda la humanidad.
El dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és informació. Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
¿Anda, quién?
Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
Oye, pues espera, que me apunto y vamos juntas. Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
Destinam més de 30 milions d'euros en modernitzar les carreteres de la part forana. Cream 13 projectes per millorar els accessos a Palma i 26 vials cívics per unir els pobles de l'illa.
Ballam pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia.
Volem parlar d'un tema que afecta moltes famílies, que és l'alletament matern, la lactància, les dificultats que poden aparèixer durant aquest procés i els reptes que suposa compaginar-la amb la incorporació al món laboral.
D'una antiga casa catalana en un poble petit i polsós, que feliç era mare, que feliç era jo, que feliç.
La lactància materna aporta nombrosos beneficis tant per al nadó, per l'infant, com per la mare. Tot i això, no sempre és un camí fàcil. Moltes dones es troben amb obstacles físics, emocionals i socials que poden dificultar aquesta experiència.
A més, quan arriba el moment de tornar a la feina, moltes mares han de fer front a nous desafiaments per continuar amb aquesta lactància. Per conèixer millor aquesta realitat, avui ens acompanya la nostra comare, Ana Isabel García, a qui ja tenim aquí. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, quines són les dificultats més freqüents que solen trobar les mares durant les primeres setmanes de lactància?
Pues són moltes, i de vegades no en som del tot conscients, o per ventura mos pinten una realitat bastant més de color de rosa, d'això en parlem bastant, no?, de les expectatives que tenim abans de que nesqui el nostre nadó. Però sí, moltes vegades apareix dolor, apareix dificultats en la producció, dificultats en les postures, grietes, frenillos curts... És a dir, hi ha moltes cosetes que al final s'ha d'anar com acompanyat. Mira, aquí tenim la nostra companya, en Elena Torrens, que és IBCLC de Son Llatge. I tenim molta feina per fer en aquestes primeres setmanes, perquè ens sembla que és algo instintiu donar pit, i al final és algo que s'ha d'aprendre, no?
Però dèiem que hi ha obstacles físics, emocionals i socials, i aquests socials, aquest darrer terme, suposo que també l'han de destacar i n'han de parlar, perquè a vegades si dones pit perquè dones pit, i a vegades també te critiquen per si no en dones, no?
Sí.
Evidentment, cadascú ha de fer allò que vol i allò que pot, però també hem d'intentar deixar al marge es concedeixen les crítiques de gent que per ventura no en té massa idea, no?
Sí, les opinions... Perdona, que t'he interromput. Les opinions no demanades, no? És a dir, al final tot és el procés...
Però tothom opina.
Totalment.
Això és una realitat,
i tothom en sap, i tothom té un màster en criança, en lactància, i tothom pot dir la seva, no? I al final cadascú ho diu des de la seva pròpia experiència o des del consell que va donar el seu pediatre fa 30 anys, no? Però ara dir, te l'has de posar 10 minuts en cada pit és una cosa que està desfasada, no? Perquè el que sabe mare és una altra cosa, no? I com aquest exemple n'hi ha molts d'altres, i el problema és que a vegades hem d'aprendre una mica més a callar, observar i no donar opinions si no mos les demanen, no? Sobretot si no som experts en aquest tema, perquè el que podem fer és confondre en aquesta família. No, Joana riu, jo crec que està pensant en qualque exemple.
Sí, jo, una Marta també imagino que ho ha dit per propis experiència, sí, sí, no? Tant, òbviament.
Que s'agraeixen, sí, també,
A vegades,
però,
sí.
A vegades, a vegades.
Clar, ja no saps què fer.
Sí. Sí, com sigui, és veritat que és un tema, és un meló interessant, però després hi ha la part física, la part també emocional, no? Que acabes de parir, les hormones estan molt revolucionades, passes molt de pena i, per ventura, tens molta pressió, no?, per poder donar pit i que no acaba de sortir com voldries, no?
Sí, al final és, tornem una mica en els temes expectatives, no? També que és important venir amb bona informació, no?, amb una bona preparació durant l'embaràs, de saber una mica el que és normal i el que no, quan han de demanar ajuda i un poc una mica un catàleg de primeres solucions que podríem aplicar amb, quan tenim qualque problema. Però sobretot és superimportant que estar rodejats de qualque mirada experta, de qualcú que mos pugui donar un cop de mà, perquè a vegades mos podem pensar que qualque cosa és normal que passi, per aventura no, per aventura si li posam solucions abans no va a pitjor, no? Per tant, és molt important aquest acompanyament en aquesta fase, no? I a vegades aquí és on falta la figura que toca, no?
Clar, i ara parlaven les meves companyes que han estat mares, na Marta Garau Esquerrer i na Joana Maria Marató Munà, que hi havia com molt de consells que la gent donava. Mm-hmm. Quins són els mites principals? Aquests consells que ja no s'haurien de donar, tu deies, lo de 10 minuts a cada pit. Mm-hmm. No sé per què ha quedat desfassat, però ja no ho diuen mai més. Però quins són aquests mites, aquests consells que la gent dona amb tota la bona voluntat del món, sí, però que fan més nosa que companyia?
Clar, per exemple, una cosa molt habitual és com jutjar o pensar que la llet d'una mare no és bona o que no li alimenta prou en aquell bebè, no? Per exemple, quan sents una criatura plorar tot d'una després d'haver pres el pit, ja es comentari a vegades que surt automàtic és s'està quedant con hambre, no? I és com, tu no te pots fer més ràbia i venir un foc intern per aquí de dir te mataria, no? És a dir, és una cosa que no se sap descriure bé fins que no ho vius.
De fet, s'associa molta gent prima, que
sí,
diuen, no
sí,
tens
també
suficient.
No tens suficient llet, o si tens el tamany d'espit
més no gros o més petit.
Que no té res que veure, els pits grossos no produeixen més que els petits, això és molt important saber-ho, i al final té molt més que veure amb altres coses, no? Però sí que és vera que no us ha passat això del síndrome de la mamà leona? És a dir, això de que no pots consentir ni que toquin, ni que mirin, ni que te diguin res del teu bebé. No vas a passar mai això, o sigui, no ho sentim mai, per aventura, les nostres espectadores se senten identificades. Hi ha dones que
a
els
mi,
hi passa...
Si ho demanes a mi, no m'ha passat mai.
Per no has tingut el síndrome de la mamà leona.
Mai.
Pues és una cosa que se refereix a quan hormonalment tot el teu cos te demana com a protegir aquella criatura de tot. És a dir, perquè que cap ull alien i cap mà alien el pugui com a tocar ni intervenir, no? I hi ha dones que els hi pega molt fort, i és molt heavy que quan, fins que no te passa tu o no ho vius de prop, és difícil d'entendre, no? Per tant, de vegades aquestes crítiques s'encaixen malament, no? I aquests mites que tu deies, no? Lo de 10 minuts a cada pit, no tens llit suficient, uf, és algo que en aquell moment...
O sigui, un pic gros no fa més llet.
No.
I que se quedi plorant no vol dir que quedi infam. Vull
no.
dir, això ja d'entrada és una cosa que hem de tenir ben clara.
Sí.
Què més? Què més podem dir que és una fal·làcia o que és un mite d'aquests que no funcionen? Lo dels 10 minuts, que en Xisco deia no cal d'entendre molt bé perquè ha quedat desfassat. Ara com se fa? A demanda.
Vale, això dels 10 minuts en cada pit, abans se deia, pues, era com el consell que s'anava abans, però avui en dia sabem que la composició de la llet canvia durant la toma. És a dir, més o manco una toma completa d'un pit dura uns 20-30 minuts, més o manco, no? Per tant, què passa amb aquests 20-30 minuts? Que al principi de la toma, la llet és més aigualida, té més aigua o sucre, vale? Per saciar la set que tinguis bebè. Després, la llet va tenir més proteïnes i la darrer té més greix, vale? Aquest greix és el que li fa engreixar i el que li fa saciar-se per la pròxima toma. Per tant, és important que en cada toma el bebè arribi al final d'aquesta llet perquè quedi saciat. Perquè si li donem 10 minuts a cada pit, només pren aigua i aigua. Per tant, se queda...
Que curiós.
Sí, sí,
jo
sí.
Crec que això es desconeix. De fet, jo no ho havia sentit mai, imagina't, no? I el manco crec que havia llegit o havia... Però això no tenia ni
més,
idea. Ni idea, eh?
Tenim els fills, mira, manco, de la mateixa edat. I s'ha quedat desfassat, que jo es consell que m'han donat quan vaig a la clínica és 15 minuts a cada pit. I jo era superdisciplinada, 15 minuts a cada pit.
O sigui, que se van quedar en fam.
Que pot ser.
Però
o sigui,
no teníem aquesta informació.
No és algo super, diguéssim, estricta, que diguéssim, a partir de 5 minuts i mig ja no és aigua i és greix, no? O sigui, és algo que no sap exactament en a partir d'aquí moment
canvia. Per tant, allò que comandria ara, Anna Isabel, seria que cada presa fos un pit diferent.
Exacte. Molt bé, Xisco, has entès perfectament.
A les 6 que t'abuidin el pit dret i a les 8 que enganxin l'altre i així podran tenir
correcte
tots els nutrients que toquen.
Mira, un truc per a les dones de Balears. Ara, no duc ni senell ni la coleta, però hi ha dones que fan servir el truc de canviar la senella de casada de dit per saber quin pit li toca el pròxim tomo o canviar una goma de pel, algo així, per saber quin li toca.
O fer-te un senyal, no? I dius...
Bé, si, no, si veus una dona fent així pel carrer, probablement estigui intentant veure quin pit té més ple per veure quin li toca. Això també és un truc, no?, per saber quin pit
mira,
li toca.
Mira, just mos acaba d'escriure un espectador, un oient, que mos diu això, que efectivament ara ella està en aquest procés de donar pit, d'amamentar a la seva filla, es nom de l'Anna, i mos diu que allò que han de fer, o allò que han de fer ses mares, és escoltar a tothom, tots els consells, i llavors fer el que tu vols.
Va? Mira, tant consell, Madalena, mos agrada.
Però
sí.
Al final el que has de fer és el que tu te va bé i el que te recomanen els experts, que són els que realment donen els bons consells. Tothom quan ha tingut un bebè i és primerenca, és expert en lactància, en postpart, en educació, en alimentació, etcètera, etcètera. Ben que dic que supos que també està d'acord una miqueta amb allò que explicàvem. I diu ella sobre, ara tu de senell, hi ha pulseres de lactància, supos sí, que també per posar-te la cada...
Sí, hi ha pulseres que són com si fos una goma de pell, però que té com una espècie de clip que se pot llevar, i hi ha gent que ho fa servir per inclús enganxar-se la camiseta, per, diguéssim, per deixar-la agafada així, però no va d'estar aguantant-la per donar-li pit, no? Té multiusos. És que ara hi ha com a... per cada cosa hi ha un gadget, no? O sigui, vas a Temu, o, perdó, qualsevol plataforma asiàtica de... Perdó, no se poden dir marques. I trobes hasta per buidar la pasta de dents. Vull dir, és que han tornat que no, que tot té un objecte.
I temps el que vulgui, perquè això també era una obsessió, però si no atura, si tot, no faig una altra cosa durant el dia que això. Uh-huh. Idò és normal només fer això, no?
Sí, és bastant abrumant la quantitat de temps que un recent nat pot estar en espit, i realment una vegada vaig veure el còmput d'hores que pot passar un recent nat en espit, ara no me'n record, però era més que una jornada completa, i és a vegades bastant abrumador, no? Quan te'n dones compte de la quantitat de temps que pots estar aferrada en el sofà fora per fer res més, clar, al final suposa totalment posar en pausa moltes coses, no? Perquè requereix una dedicació molt important. I al final és per un benefici molt important, que el que dèiem en el principi, i algo que és molt beneficiós tant també per la dona, però al final jo crec que sempre du una part de sacrifici, no sé com dir-ho, no? Al final també dones molt de tu en aquesta lactància, no? I és important això, tenir-ho molt clar, tenir un bon acompanyament i que qualcú mos ajudi en els primers moments.
I perdó, ràpidament, que no m'ho puc oblidar, tornar a fer feina,
sí,
i seguir amamentant. Aquest també és un molt interessant. Qualque consell de com ara experta que puguis donar.
Sí, el tema de tornar a la feina, clar, sempre xerrant del tema dels permisos, que mai són suficients, i clar, al final te trobes un bebè que té 5 mesos com a molt o 6, i has aconseguit conjuntar vacances i lactància, i has de tornar a fer feina. I clar, l'alletament exclusiu dura fins a 6 mesos, segons les recomanacions de l'OMS. Per tant, si has de tornar a fer feina, és important fer un banc de llet, és a dir, començar a guardar llet abans d'incorporar-te a fer feina. Se recomana començar uns 15 dies abans a treure-te llet amb un tirallet, amb un sac a letxes, i tenir guardats més o menys entre mig litre i un litre de llet en el congelador, ¿vale?, per poder anar a l'altre dia i de més. I també és important tenir espai i temps suficients en el teu lloc de feina per poder treure la llet. Això és el requisit important.
Que són moltes hores i just t'agafa en mig, no?
Exacte. O sigui, el seu seria poder treure-te, si tens una jornada completa, o sigui, de 8 hores, el manco una vegada a meitat de la jornada.
I per emmagatzemar-la també, un
exacte,
lloc
una gelera,
que pugui aguantar.
Sí, i tenir un lloc tranquil on poder treure la llet, clar. O sigui, això també són molts de requisits, però se suposa que les empreses haurien de facilitar aquests espais i aquests moments perquè les mares ho puguin fer, perquè al final no tenim altra manera d'intentar continuar aquesta lactància, no? Per tant, és important tenir el banc de llet abans, tenir temps i lloc per poder treure la llet a la feina, i al final també anar mirant de quina manera li poden donar aquesta llet, no? Que això també és una altra història, que a vegades les mares s'agobien molt, no? D'agafaràs biberó o no, el voldrà o no, i a vegades ho intentar amb nosaltres mateixes, i nosaltres no volen, però amb una altra persona sí que ho accepten, no? Perquè al final ells acaben entenguent que sa mare no hi és i que han de menjar de qualque altra manera, no? Però sí, també és un tema que ses mares els agobia molt, no?
Anna Isabel García, moltíssimes gràcies per aquest consell. Estic segura que moltes mares que just se troben en aquest procés han agraït molt aquestes paraules. Moltes gràcies.
A vosaltres, com sempre.
Són les 11:43, escoltam uns consells més.
i sentia broma la tempesta i els pagesos fugen esverats. Vull anar perquè la tramuntana els posa la closa i el blat. Que feliç era, mare, que feliç...
El dia, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és humor.
Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
Per això destinam 9 milions d'euros per protegir Sant Llorenç d'Escardassà, una variant renovada per garantir la seguretat, multiplicant la capacitat del torrent i evitant així futures inundacions.
Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
¿Anda, quién?
Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
Oye, pues espera que me apunto y vamos juntas.
Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues.
I que fèieu en les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Bona. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faci una tortuga em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. A l'informatiu migdia, feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
I 45, moment per presentar-vos un disc nou en què celebrar l'any Blai Bonnat.
Obriu-me dins el mar, vells pescadors, que m'entri la verdor d'una alenada, que tengui llum de barques i pinars, i el sol em transparenti el joc de l'aigua. Humida, xarxes fosques pels murs.
I d'ací demà, Pau Pasqual i Maria Drové presenten L'amor, la set, en un nou EP publicat per Blau, que reuneix 5 poemes musicats de Blai Bonnat per a commemorar l'any dedicat a l'escriptor santanyiner. El projecte, que va néixer com un concert poètic amb el mateix nom, continua ara fent camí en format discogràfic, amb una proposta que entrellaça electrònica, paisatge mediterrani i també xisco força poètica.
Cançons com aquest La Cala, que just ara escoltava, Mà adolescent, Mans d'amor o Mariner absent, formen part d'aquest treball que es presenta demà en roda de premsa, i avui volem endinsar-nos precisament dins aquest univers creatiu de Blai Bonnat, acompanyats d'en Pau Pasqual, a qui ja tenim en connexió. Pau, com estàs? Molt bon dia. Crec que en Pau se m'ha quedat congelat. Pot
ara recuperam en Pau i tal vegada, si no, companys, intentarem connectar amb ell a través de la línia telefònica.
Hola, hola.
Ara sí.
Ara.
Som.
Ets Pau, xerro una micona perquè crec que t'estàs quedant... T'he estimat. No sé si ara convé. Ara sí, xerro una mica.
Ara sí?
Hola. Ara sí, amb petit, un petit ensurt i ara ja estàs descongelat. Te volia demanar com arriben dos artistes tan joves com és el cas d'Anna Maria i de tu mateix en aquest univers tan potent d'en Blai Bonnat.
Bueno, arribàrem a través d'en Pau Vedell, que sempre el reivindic quan parlem de l'espectacle L'amor la set, perquè passes que em vas cometre a mi un dia d'agost i m'ho digué, escolta, l'any que ve és l'any Blai Bonnat, més te val fer qualque cosa. I a partir d'aquí, clar, tot s'ha engrescant una cosa darrere l'altra.
Clar, i en Blai Bonnat hem de dir, Pau, que és un autor immens, però també exigent, radical, i de vegades també se l'ha titllat d'incòmode, com molt de genis. No sé quins aspectes del seu univers vos varen capturar o us varen captivar a Anna Maria i a tu.
Mira, crec que i dins la heterogeneïtat se troba la diversió i el gust. En el cas de Maria, crec que el que més l'activa és la part política i reivindicativa. Ja, no sé si se me sent.
Pau,
si
te sembla, anem a canviar la connexió via telefònica i així podrem millorar la comunicació, perquè és veritat que tenim alguns petits problemes. A vegades la imatge se congela i no podem escoltar-la amb la fluidesa. Però és curiós, no?, que artistes, actors, gent jove, no?, pugui arribar...
Tan joves, sí, que entrin i se capbussin dins l'univers, o d'en Xisco, de Blai Monet, que, a més, per ahir com a fins i tot difícil, no?, que per joves sigui tan seductor com per ells, que ho ha estat per ells dos, per Anna Maria i per en Pau.
Enguany celebrem aquest any Blai Bonet, ha tot un seguit d'actes i d'actuacions preparades. De fet, aquest cap de setmana en Pau i Anna Maria actuen en Es Versut, organitzat per la Fundació Mallorca Literària, i si qualcú està engrescat en l'obra de Blai Bonet i li agrada com canten en Pau i Anna Maria, aquest cap de setmana pot ser una bona oportunitat precisament per escoltar-los. I crec que ja el mos escolta en Pau, no és vera?
Tornes per aquí,
tenim una connexió telefònica. Aquesta molesset, ho dèiem a la presentació, va començar com un concert. No sé en quin moment, a la teva companya i tu, vareu sentir la necessitat de que aquest concert quedàs ja en forma de disc per l'eternitat.
Bueno, va ser en el moment en què va sortir una convocatòria que se ve, i se diu Noves veus pel Vells Mots, que bueno, abarca tots els territoris de parla catalana i és per premiar o valorar cançons que partesquin d'algun escrit literari. Aleshores, veient que era una convocatòria gairebé feta a mida per nosaltres, diguérem, anem a fer un single. I de fet aquest single va fer la cala, va quedar finalista, i a partir de que tinguérem el single, diguérem, anem a fer un EP ja directament i entrant per la porta gran.
I demà ja presentau aquest EP, ja cristal·litzat aquest projecte, i demà presentació, festa grossa. No sé com van els nervis abans de... Es dit, ja s'ha pogut escoltar, perquè ja l'heu compartit via plataformes, però demà és la presentació oficial. Com van els nervis d'aquesta presentació?
Mira, te diria que el millor de tot ha pogut ser presentar aquest EP, és a dir, fer la presentació en directe molt abans de la presentació del treball editat, que l'ha editat en Blau i que mos ha produït en Juanjo Montserrat. Aleshores, com que ja l'hem provat en públic i sabem que la gent ens en contenta i que la gent rep aquesta paraula de Blai amb els braços oberts i amb molta estima, doncs la veritat és que els nervis estan allà on toquen i més que nervis, però l'hauria d'il·lusió.
D'il·lusió i de papones a la panxa, segur. Exacte. És vera que Anna Maria ja la coneixem, entre d'altres coses perquè és una de les pitjorines i mos encanten les pitjorines. Tu, jo, per exemple, no t'havia sentit cantar, t'havia vist o t'havien vist presentant aquest programa Balears de la Carrera aquí, a Ivetres. També és vera que moltes vegades pareix que musicar poesia, simplement posar-li una musiqueta per davall i ja està. Però vosaltres ho heu fet d'una manera bastant especial, no? Com si fos una creació artística. Com heu fet feina? Com heu treballat aquest format?
Bueno, directament, sabèrem que el que fèiem no era tant un concert en majúscules, sinó un espectacle. A Maria sempre li fa gràcia que jo parli d'espectacle, perquè és cert, és un concert poètic, mig teatralitzat, al final els dos som actors, jo som purament actor de text, és veritat que jo crec que ni jo mateix m'havia sentit cantar mai, però vaja, som un enxitxat de la vida i m'he llençat a la piscina, com la qual, bueno, en principi diguérem, anem a Maria, tu tingues un rol més present segurament a la part de creació musical, jo me centraré més en la part escènica, en el final trobar els rols s'han intercanviat i els dos, com que som amics i molt benvenissim, hem estat participant enxitxats en tot plegat.
Ja ha estat fàcil, Pau, crear aquesta complicitat creativa entre en Pau Pasqual i na Maria Drové?
Sí, crec que és fàcil.
No, sí, ha estat fàcil. Tu deies, en el començament ell havia de fer més música, jo havia de fer més text, en el final mos hem intercanviat tot. No sé si ha sortit d'una manera natural, si en el final resulta que és que sou artistes trexixant a tots dos i heu acabat fent una micona tot allò que necessitàveu. Com ha estat una mica aquest procés creatiu de triar cançons, de triar poemes i, sobretot, de donar-li forma?
Mira, ha estat un procés el més genuí possible. La veritat és que teníem poc temps per preparar-ho, perquè bueno, sí, les coses venen donades moltes vegades amb una celeritat que no te permet instal·lar-te dins l'univers així com voldries. però va ser supernatural. Anna Maria, mos coneixem des de fa molts anys. I no és que hem fet moltíssima feina plegats, però sí que mos hem anat orbitant una altra. Aleshores, en el moment en què en Pau Vedell mos va passar la seva selecció de poemes com a gran entès d'en Blai que és, i nosaltres que el volguérem escoltar, com a tal, simplement varen llegir tots els poemes, directament varen coincidir ipso facto en quins eren els que mos motivaven més per musicar, altres per simplement recitar o dir o teatralitzar, i a partir d'aquí anàvem fent, ja te dic, quan un proposava, l'altre proposava doble i així anàvem. Vull dir, no ha estat complicat en aquest sentit.
I ho dèiem, demà presentació i passat demà actuació. Ho dic per si qualcú demà no pot venir a Blau, a Xocolat, a saludar-vos per veure la presentació d'aquest disc, si no vaig errat, és dir vendres, que tu hau a Caladó, dins del cicle Vers Sud.
Aquesta setmana tenim dues actuacions, perquè demà a les 11 xerca premsa, roda de premsa Blau, és Espai Xocolat, però demà a les 8 i mitja de sora baixa inauguram el festival Mar Poètic de Miquel Àngel Riera, que organitza la xarxa de teatre Porto Cristo. Per tant, demà a les 8 i mitja, qui sigui de llevant pot venir a veure l'Amor la Set, i et xerca divendres a les 9 en Esportiu de Caladó. La gent que sigui més del sud pot venir a veure també l'actuació de l'Amor la Set en el cicle Vers Sud de Mallorca Literària.
Per tant, tres oportunitats. Demà de matí a Xocolat, es cap vespre a 8 i mitja a Porto Cristo, i divendres a les 9 a Caladó per poder escoltar aquests poemes musicats de Blai Bonet, sí. Aquest l'Amor la Set que han fet amb un gust exquisit en Pau Pasqual i na Maria Adrover. Pau, com sempre, un plaer escoltar-te. Res, igual, ja només queda venir a veure el concert i ja ho diré en directe.
Heu de venir, demà, excusa.
Moltíssimes gràcies, de tot cor. Tot d'una, els esports. Que venen de la mà de Toni Fuster. El repàs a l'actualitat esportiva d'avui dimecres. Per on passa?
Bon dia, passa per el Palma Futsal, perquè avui, a partir del 8 del vespre, al Palau d'Esports de Somoix, el conjunt d'Antonio Vadillo té una cita important i es cal guanyar per empatar l'eliminatòria d'aquest playoff per al títol. El Palma juga aquesta semifinal. Si guanya, jugarà aquest cap de setmana el tercer i definitiu partit. Espera el Barça, que ahir va guanyar el Inter. Per tant, ja ha passat a la gran final. Avui jo m'imagino que hi haurà molta afició en el Palau d'Esports de Somoix per donar suport, com dic, en el conjunt d'Antonio Vadillo, el Palma Futsal. Això per un costat. Per altra banda, la selecció espanyola femenina de futbol en quatre mallorquines s'han classificat per disputar el Mundial del Brasil de l'any que ve. Ahir van guanyar per 1-6 a Islàndia, gols la majoria a la segona part, i ara la selecció espanyola, que m'haurà deixat unes molt bones sensacions ja amb aquell 4-0 a l'estadi de Somoix contra Anglaterra, i aquests 6 gols que li van dosar, com dic, l'altre dia, ahir, concretament ahir vespre, a la selecció d'Islàndia. I un apuntament segona federació de futbol, perquè Òscar Troya, després de 10 anys, ha deixat el Poblense com a tècnic. Tot fa indicar que Òscar Troya, d'aquí a pròximes hores, serà nou entrenador de l'Atlètic Balears. Per cert, l'Atlètic Balears, que ha fet un comunicat en el que Luis Blanco no continuarà com a entrenador la pròxima temporada. Sembla que, per tant, que Òscar Troya, tot fa indicar que serà el nou tècnic de l'Atleti Balear, aquest nou projecte que vol fer Ingo Bollmann en aquesta segona federació per intentar conduir l'equip a primera la pròxima temporada.
A veure, que tot vagi bé.
Gràcies.
Contingut del programa al dia, començant per Menorca, i saludam Clara i Mami. Bon dia.
Bon dia. Avui al Dia Menorca conversarem en directe amb Monsenyor Gerard Villalonga, bisbe de Menorca, qui es troba seguint aquesta visita tan especial del Papa Lleó XIV. Ha estat a Madrid i també és a Barcelona en aquests moments, a l'abadia de Montserrat, esperant que arribi el Papa Lleó XIV, i després també seguirà en la missa a la Sagrada Família. Així que rellenem amb ell en directe perquè us expliqui totes les emocions i tot el que està visquent en aquests dies tan especials. Després rebrem a l'estudi la visita d'en Pere Pons. És pagès, s'ha dedicat tota la vida a la sembra i a la recol·lecció de la camamila, aquesta planta aromàtica tan present en el paisatge i a les cases, a les llars menorquines, l'hort de Menorca. Avui és dimecres, entrarem a descobrir la història d'un comerç emblemàtic, coneixerem Rètols Irla a Sant Lluís.
I Laura Tur, a Eivissa i Formentera, bon dia.
Bon dia, Marta, molt bon dia, companys. I de nosaltres avui també començarem el programa sentint dos eivissencs que aquest cap de setmana han participat a alguns dels actes del Papa a Madrid. Són Antoni Granados, del Bisbat d'Eivissa, i també sentirem en Pablo García Huete, que és un estudiant eivissenc que viu a Madrid i també ha tingut l'oportunitat de participar en aquesta visita. I més tard obrirem un nou calaix del Gabinet de Curiositats d'en Ivan Llarza per explorar en la història i aprofundir en l'origen d'algunes de les paraules pròpies del nostre parlar de les pitiuses, i com sempre fem els dimecres, sortirem al carrer per prendre la temperatura de l'actualitat amb un nou reportatge d'en Nieves García Gálvez, i avui posarem el focus, Marta, en la disponibilitat i el preu del lloguer d'autobusos per sortides escolars.
I d'aprenem bona nota, també atents al contingut del Dia Mallorca, i Jaume Noguera, bon dia de nou.
Bon dia, avui començarem a la finca de Sant Moragues, de Tramuntana, parlant amb Joe Holtz d'agricultura regenerativa. Què és això? Per això parlarem amb ell, perquè el govern la vol impulsar, i també parlarem de captura de carboni. Que és això, també li demanarem a ell. Després pegarem un bot fins a la barriada de pescadors per antonomàcia de la capital de Palma, a Santa Catalina, sens dubte, que ha canviat molt els darrers anys, fins i tot la seva gent major conta que ja no és el mateix. Parlarem amb Pep Pérez, que és un veïnat i fotògraf que ha tret un llibre meravellós. Parlarem amb Càritas, una de cada cinc persones a Balears està en risc d'exclusió, i anem a Maria Antònia Esquines, avui mos farà preguntes, parlarem de preguntes, preguntes que mos feim.
Preguntes amb resposta o sense?
Algunes, resposta difícil.
Pues escoltam en pocs minuts. Punt i final en aquest programa. Tornem demà a partir de les 9. Que passeu un bon dimecres.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
Bon dia. L'Audiència Provincial de les Balears ha condemnat a 5 anys de presó un home per intentar matar la seva parella a cops a Manacor. L'acusat ha reconegut els fets i ha acceptat un acord amb la Fiscalia per rebaixar la pena.
Els fets van passar el 7 de setembre de l'any passat.